Pendents ara mateix de la seu d'Esquerra Republicana, on ja fa més de 4 hores que l'executiva del partit, amb Aragonès i Junqueras, està reunida. És un moment convuls per a la formació que debat com de lluny cal anar la renovació del partit després dels mals resultats del 12 de maig.
Catalunya nit.
Avui, a Eslovàquia... Un home ha obert foc contra el primer ministre. La seva situació és crítica i estem per la seva vida. L'atacant és un home de 71 anys, escriptor i exvigilant de seguretat, amb permís per tenir una arma. De seguida, hi posarem context. En dèiem pisos d'estudiants, ara ja en podem dir, en molts casos, pisos de treballadors, i potser acabarem parlant algun dia, simplement, de pisos compartits.
Jo crec que al final es normalitzarà molt el tema de que amb 50 anys estiguis visquent amb algú. O sigui, de fet, serà estrany veure algú que visqui sol, jo crec, al final.
Les dades del Banc d'Espanya alerten de la disminució del poder adquisitiu dels joves de menys de 35 anys i com tenen cada vegada més difícil emancipar-se. La Marta Cristià ens portarà a Tot de Vivendes, on tothom està obligat a compartir-les.
Mira, hi ha una cosa amb les habitacions, que una és més gran que l'altra, i el que fem és anem rotant a mesura que entra una persona nova, i com que no és gran diferència i tots fem servir els espais en comú, doncs paguem el mateix que les.
És el mag que va impressionar mig planeta. Avui, David Copperfield és notícia per l'acusació de 16 dones a qui presumptament va agredir sexualment. La meitat eren menors d'edat en el moment dels fets, segons ha revelat The Guardian. Com a mínim una tenia tan sols 15 anys. El mito també plana sobre el Festival de Cannes. Avui ha parlat del paper de la dona al cinema una de les actrius més grans, Meryl Streep, més de 20 nominacions a l'Oscar.
La primera pel·lícula que vaig fer, on un home va venir a dir-me «Sé com et senties», va ser «El diable es vesteix de Prada».
I know how you felt. Was Devil Wears Prada.
Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Eslovàquia viu en commoció un intent de magnicidi comès avui contra el primer ministre Robert Fico. La confusió s'ha desfermat a Hanlovà, al centre del país, després que un home tirotegés Fico, que ha rebut 5 trets a boca de canó a l'abdomen i les extremitats i que a hores d'ara es debat entre la vida i la mort. El govern del país diu que l'estan operant en una intervenció molt complicada per tractar un politraumatisme que li afecta dos òrgans o més i sosté que l'atemptat té un rerefons polític. Xavier Vilà.
Sí, Fico, de 59 anys, s'havia acostat a saludar un grup de ciutadans a trets per una reunió del govern en aquesta localitat. Aleshores, un home de 71 anys ha tret una pistola i li ha disparat. L'agressor, que té llicència d'armes i havia treballat com a guàrdia de seguretat en un centre comercial, ha estat reduït i detingut d'immediat. Durant el trasllat a comissaria, l'home hauria verbalitzat el seu desacord amb la política del govern respecte al projecte de tancament de la ràdio-televisió pública. Posteriorment, la presidenta d'Eslovàquia, Zuzana Kaputova, s'ha referit així a l'incident.
És, en primer lloc, un atac a una persona, però també un atac a la democràcia. Qualsevol violència és inacceptable. La retòrica de l'odi que veiem en la societat porta a actes d'odi. Per favor, aturem-ho.
El detingut havia recollit firmes per crear un partit polític anomenat Moviment contra la Violència, una xacra en aquest país, segons deia a Catalunya Informació Michal Natorski, professor de la Universitat de Maastricht i expert en l'Europa Central.
Hi havia precedents. Eduard Heger, que era primer ministre en Eslovàquia, també estava a punt de tenir un problema d'atemptat. I després, Susana Chaputova, que és presidenta encara d'Eslovàquia, també, degut a moltes situacions de tensió, no volia repetir, i es va rendir.
De fet, Fitzo havia acusat recentment l'oposició liberal de crear un clima hostil contra el govern, tot advertint que la violència era possible en un ambient així.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha condemnat enèrgicament l'atac contra Fitzo. Altres líders europeus també han mostrat consternació pels fets i han advertit del risc d'actes violents generats per la polarització política, especialment considerant la proximitat de les eleccions europees el 9 de juny. Brussel·les, Jordi Baró.
Ha estat una condemna unànime sense fissures davant uns fets que es produeixen a poques setmanes de les eleccions europees del juny i després que a Alemanya hi hagin tingut lloc diversos atacs a polítics les últimes setmanes. El missatge arran de l'atac al primer ministre d'Eslovàquia ha estat clar: la violència no té lloc a la política europea, com ha assegurat Ursula von der Leyen, que creu que aquests fets soscaven la democràcia. Curiosament, hores abans, al migdia, la Comissió Europea ha presentat un informe sobre la seguretat a la Unió Europea, amb un avís genèric que l'amenaça hi és i s'ha de prendre seriosament. Margarit Iskynas, vicepresident de la Comissió Europea.
L'amenaça de seguretat a Europa i al voltant d'Europa continuarà sent extremadament complexa i volàtil. Continuarà sent així els pròxims mesos. Tenim dues guerres a tocar i hi ha eleccions europees d'aquí menys d'un mes.
De líders europeus, el primer en solidaritzar-se amb el primer ministre d'Eslovàquia ha estat el seu homòleg de la República Txeca i els països veïns de l'est, Romania, Polònia i Hongria. Viktor Orbán s'ha referit a Robert Fico com a amic.
Robert Fico és la figura política més influent d'Eslovàquia de les últimes dues dècades. En aquest temps ha estat cap de govern més de 10 anys en tres ocasions diferents, Xavier.
Sí, com a líder de la formació progressista Smer, suspesa pels socialistes europeus per formar una coalició amb l'extrema dreta, Fico va retornar al poder l'octubre passat amb un discurs nacionalista, prorrus i antiimmigrant, emulant un polític que admira, l'hongarès Viktor Orbán.
El sistema... El
perfil socialdemòcrata inicial de Fico s'ha modulat molt des del 2018, quan es va veure abocat a la dimissió arran de l'assassinat d'un periodista que investigava vincles del crim organitzat amb el poder polític. Durant la pandèmia, quan era l'oposició, Fico va posar en dubte l'efecte de les vacunes i va orientar el seu relat cap a postures ultranacionalistes. Ara, des del seu retorn al poder, fa mig any, ha clausurat la Fiscalia Anticorrupció, que investigava casos vinculats amb el seu partit, i s'ha inclinat per tancar la ràdio i televisió pública, fet que ha provocat protestes multitudinàries. Des del retorn de Fico, el Parlament també tramita una llei sobre ONGs perquè informin si reben finançament estranger, cosa que l'oposició compara amb mesures similars existents a Rússia, Hongria i des d'ahir mateix a Geòrgia. En aquest sentit, Fico ha proposat deixar de prestar ajuda militar a Kiev i ha criticat les sancions contra Rússia després d'envair Ucraïna, a més d'oposar-se a les quotes de repartiment solidari de refugiats a la Unió Europea que proposa Brussel·les.
Doncs moltes gràcies, Xavier. Recordem que estem per la vida de Fico. Ara mateix, si hi ha qualsevol novetat, l'explicarem. Són les 10 i 9 minuts.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Més de 4 hores, aquest és el temps que de moment porta reunida la cúpula d'Esquerra Republicana a la seu del carrer Calàbria a la ciutat de Barcelona. La direcció del partit aborda la crisi derivada dels mals resultats a les eleccions de diumenge i amb l'anunci encara fresc d'Oriol Junqueras, que ahir va comunicar que es veu amb forces per continuar liderant la formació a la seu d'Esquerra Republicana. I tenim l'Albert Prat. Bona nit una vegada més, Albert.
Què tal, Manel? Bona nit. Sí, aquesta reunió extraordinària ha començat a les 6 de la tarda. Des d'aleshores, el secretisme és absolut. De fet, abans d'entrar a l'executiva, tots els dirigents, del primer a l'últim, han hagut de deixar el mòbil a fora per evitar que hi hagi qualsevol filtració. Ara mateix, a les portes de la seu, aquí, expectació mediàtica per saber què en sortirà d'aquesta reunió al màxim nivell que ha avançat Catalunya Ràdio, amb la incògnita de fins a quin punt escalarà la crisi interna a dins el partit. La decisió d'Oriol Junqueras de desmarcar-se de Pere Aragonès i continuar liderant el partit ha indignat a una part de la direcció. De moment, però, no s'ha pronunciat fins a aquesta hora oficialment sobre el seu futur. La número 2, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, tot i que fins ara s'havia mostrat partidària de renovar els lideratges, també el seu. Per tant, amb aquesta remor de fons sobre un canvi de lideratges, la previsió és que aquesta executiva, la d'avui d'aquesta tarda, servís per començar a pensar quins canvis s'han de fer i quan s'han de fer. Un dels escenaris que defensen algunes veus és la de celebrar un congrés extraordinari a finals d'any, un cop s'hagi resolt les eleccions europees i també les negociacions postelectorals per triar president del govern, per llavors escoltar l'opinió de la militància del partit.
Doncs, Albert, si hi hagués qualsevol moviment abans que acabi el Catalunya Nit, abans de les 11, ens ho fa saber i tornaríem a connectar.
Perfecte, us demanem pas.
Fins ara. Bona nit.
Bona nit.
Per la seva banda, el PSC prepara la negociació amb els altres grups per assegurar la investidura de Salvador Illa. Els 20 diputats d'Esquerra Republicana seran decisius per decantar la presidència de la Generalitat i la formació del nou govern o per anar a una repetició electoral a l'octubre. Martí Ferrero.
Si els republicans no voten la candidatura d'Illa i fins i tot abstenint-se, el candidat socialista necessitaria els vots del PP en segona votació. De moment, el líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, no li garanteix la investidura.
No vamos a ser ingenuos y, en consecuencia, analizaremos hechos, no promesas. Y debo decir que hoy por hoy los hechos del Partido Socialista no nos están gustando nada.
Només Junts ha confirmat que disputarà la investidura a Salvador Illa. El candidat, Carles Puigdemont, reunirà demà a la Catalunya Nord els seus diputats al Parlament, al Congrés, al Senat i a l'Eurocambra. Junts està molt pendent del desenllaç del debat intern Esquerra per saber si la reconstrucció de ponts amb els republicans és possible. Puigdemont continua defensant les seves opcions de ser investit en segona volta per majoria simple de tots els grups independentistes, malgrat que encara li caldria l'abstenció dels guanyadors dels comicis, els socialistes. En tot cas, a Junts tampoc no amaguen en privat que la repetició electoral no seria un mal escenari, perquè tindria una segona oportunitat a les urnes amb un Puigdemont retornat que ja podria fer campanya des del Principat.
No tan greus com les d'ahir o les d'abans d'ahir, però continuen les alteracions a Rodalies pel robatori de coure de diumenge. Alguns usuaris han hagut de canviar els seus hàbits de mobilitat i s'ha obert el debat sobre com garantir la seguretat de les infraestructures ferroviàries. Rosa Pujol.
Segons la patronal FECABEM, ha augmentat la demanda de cotxes de lloguer per hores i la d'autocars s'ha incrementat un 40% des de l'incident. Es concentra sobretot a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès. L'R3 no arriba a Barcelona i això ha fet augmentar un 25% el passatge de les línies d'autocar del corredor de Vic. La línia de ferrocarrils de la Generalitat del Vallès té un 2,3% més d'ocupació. I mentrestant s'ha vist avui menys gent a l'estació de Montcada-Ripollet, on acaba l'R3 i on, segons alguns viatgers, ha funcionat millor la combinació amb autobusos per connectar amb Barcelona.
Bé, ha arribat una mica més tard, però això ja és normal. Fins a Montcada i ara l'autocar.
Sí, en principi ha sortit segons el previst. Amb això no hi ha hagut cap problema.
A banda, l'R4 manté el servei dividit i s'ha de canviar de tren a l'Hospitalet del Llobregat. A la parada de Cerdanyola hi ha autobusos fins a la Universitat Autònoma i a l'R12 també s'ha de fer amb autocar el tram Manresa-Calaf. I aquest incident també ha obert el debat sobre com evitar els robatoris de coure. Els sindicats parlen de falta de planificació i incivisme i Ferrocarrils de la Generalitat vigila i fa un manteniment constant de les tanques laterals que té a la majoria de trams de les línies metropolitanes, mentre que DIF ha instal·lat sistemes antiintrusos i està substituint el coure per l'alumini.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Arribem a un quart d'onze de la nit. Al Pròxim Orient, els combats s'intensifiquen arreu de Gaza amb operacions de l'exèrcit israelià al sud, a Rafah, i al nord, al camp de refugiats de Jabalia. Tot plegat mentre torna a sorgir amb força el debat sobre la gestió de la postguerra. El ministre de Defensa israelià ha dit que no acceptarà un govern militar a Gaza, Ignasi Abad.
El missatge televisat del ministre Yoav Gallant significa, de fet, un desafiament en tota regla als plans del primer ministre Benjamin Netanyahu. El titular de Defensa demana una alternativa palestina a Hamas per a Gaza després de la guerra.
La indecisió és, en essència, una decisió. Això condueix a un camí perillós que promou la idea d'un govern israelià militar i civil a Gaza. Aquesta opció és negativa i perillosa per a l'estat d'Israel, estratègicament, militarment i des del punt de vista de la seguretat.
El primer ministre Netanyahu demana concentrar-se ara en l'objectiu principal per Israel, que és derrotar Hamas, perquè ningú voldrà, diu, gestionar aquest territori si les milícies armades continuen tenint-hi poder.
Fins que no quedi clar que Hamas no controla Gaza militarment, cap part estarà disposada a assumir la gestió civil de Gaza per por per la seva seguretat. Per tant, la xerrameca sobre l'endemà mentre Hamas continuï intacta continuarà sent només això, xerrameca buida de contingut.
I precisament enmig de tot aquest debat és Hamas qui apareix i diu que rebutja qualsevol escenari de postguerra a Gaza que els exclogui.
Doncs per tot això que està passant, mig miler d'estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui al centre de Barcelona en suport a Palestina i per reclamar que les institucions trenquin relacions amb Israel. Tot plegat coincidint amb la vaga universitària que s'ha convocat pel mateix motiu i que no ha tingut un seguiment massiu. Maria Costa.
On més s'ha notat la jornada de vaga ha estat a la Universitat de Barcelona i a l'Autònoma. La portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Júlia Portet, assegura que la protesta agafa força.
No només a la UB hi ha hagut mobilitzacions, a la UAB s'està començant a mobilitzar el comitè, també a la Universitat d'Alacant, a la Universitat de València, a Girona, avui també hi ha hagut una manifestació convocada, també a la Universitat, a la UIB, a Mallorca, i esperem que moltes més.
Mentrestant, els estudiants de l'acampada de la Universitat de Barcelona continuen amb la protesta i qui s'hi han afegit també ara són els de la Universitat de Lleida, que passaran la segona nit al claustre del rectorat.
Catalunya nit.
Vladimir Putin exhibeix l'últim avanç de l'exèrcit rus a Ucraïna just abans d'iniciar demà una visita oficial de dos dies a la Xina, el primer viatge a l'estranger del seu cinquè mandat, on vol consolidar l'aliança estratègica amb Pequín. Rússia controla ja 12 localitats frontereres a la regió de Kharkiv, on ha obligat les tropes ucraïneses a recular. I la situació bèl·lica ha obligat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a cancel·lar els viatges internacionals, entre els quals el que havia de fer demà a Espanya. Vicent Mifsud.
A la regió de Kharkiv ja ha evacuat més de 8.000 persones de les zones de combat, mentre els bombardejos russos continuen castigant la capital de la regió i ha provocat 2 ferits més. Els projectils russos també són intensos al Donbass i al sud del país. La pitjor part se l'ha endut la ciutat de Kherson, on hi ha una vintena de civils ferits. En aquest escenari, el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha anunciat 2.000 milions de dòlars d'ajuda addicional, un armament que ja està arribant al camp de batalla i que pot servir a segura per atacar territori rus.
És una decisió que ha de prendre Ucraïna. Ucraïna ho farà per si mateixa i nosaltres ens assegurarem que Ucraïna tingui l'equipament que necessita per tenir èxit al camp de batalla.
Ucraïna considera que l'ofensiva russa al nord-est del país té com a objectiu dispersar les tropes ucraïneses per poder facilitar avanços en altres punts del territori.
Catalunya nit.
La L'augment del cabal del riu Segre ha obligat l'Ajuntament de Lleida a tancar els accessos a la llera del riu, una imatge que no es veia des de fa anys i que deriva del desembassament de la presa de la Mitjana, situada abans que el Segre entri a la ciutat. Oriol Pujador.
La presa s'està buidant per fer lloc al desgel i, a més, s'estan fent unes obres de manteniment al canal de Serós que obliguen a deixar anar més aigua. Una situació que va en paral·lel a la de les aigües amunt, al pantà de Sant Antoni, a Talarn, al Pallars Jussà, que després de 4 anys ha tornat a obrir comportes. Arran de l'operació Protecció Civil ha fet avisos als municipis que són aigües avall. Sergi Turmo és el cap de Protecció Civil a Lleida.
Amb el benentès i amb la finalitat que la població quedi avisada i minimitzar els danys i els possibles riscos que pogués suposar aquest increment dels cabals en la llera del riu.
Segons Endesa, la presa deixa anar 60 metres cúbics d'aigua per segon i ho continuarà fent fins dijous, també perquè hi hagi prou espai per les crescudes derivades del desgel.
I avui hem sabut que 36 municipis del sistema Ter Llobregat han consumit més aigua de la permesa durant els 3 mesos que ha durat la fase d'emergència per sequera. Municipis com Matadepera, Castellet i la Gornal o Torrent han consumit més de 300 litres per habitant i dia, tot i que el límit establert, recordem-ho, era de 200. Alguns d'aquests municipis que han rebut multes de l'ACA per consums excessius han començat també a multar els veïns malgastadors, Oriol.
És el cas de Matadepera, que després de rebre una sanció de 50.000 euros de l'ACA ha decidit traslladar aquest règim sancionador també als seus veïns. Aquest municipi del Vallès ha reduït força el consum, ja que fa un any estava en 487 litres per persona i dia, però encara continua per sobre dels límits establerts. És per això que l'alcalde, Guillem Montagut, ha confirmat que ja han enviat multes a un centenar de veïns.
Sí, iniciant ja l'expedient sancionador per alguna de les cases que tenen un consum molt elevat, un 100 aproximadament. Són consums exagerats, molt exagerats.
Dèiem que 36 municipis de 202 han gastat més del que els tocava. L'altra cara de la moneda són la vintena de municipis, entre ells Llinars del Vallès, Tossa de Mar o Calonge, que han rebaixat els límits d'aigua per persona i dia que han consumit durant aquesta etapa d'emergència. A Calonge, per exemple, 95 litres en consum per habitant i dia és el que s'han estalviat. Ara estan als 165.
Moltes gràcies, Oriol. Fem ara una petita pausa i quan tornem entrarem a diversos pisos on viu més gent de la que voldria trobar-s'hi.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
De l'11 al 20 de juliol torna a Manresa el cicle de músiques amb ànima Sons del Camí.
Stay Homes, Albert Pla, Marina Rossell, Clara Pella i Puput ompliran de música els espais amb petjada ignasiana de Manresa.
Aconsegueix entrades a sonsdelcamí.cat i deixa't inspirar pels Sons de Manresa, el cor de Catalunya.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a l'oficina consular fins a l'11 de maig. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 5 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, maig, museus.
El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Hi haurà moltes activitats gratuïtes i jornades de portes obertes, tant de dia com de nit. Entra a patrimoni.gencat.cat i tria quin museu visitaràs.
18 de maig, Dia Internacional dels Museus. Museus per a l'educació i la investigació.
Generalitat de Catalunya.
Homenatge a Giacomo Puccini al Palau de la Música Catalana. Vine a la nit de l'Ara el 28 de novembre i gaudeix de les seves àries més populars. Un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb Alejandro Roy, Maribel Ortega i Maria Miró. Aconsegueix-ne la teva entrada al web del Palau de la Música amb el patrocini de la Fundació La Caixa, Fundació Vilacases i Codier.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera artesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Falten 4 minuts per arribar a 2:15 de la nit i tenim última hora perquè sembla que hi ha moviments a la seu d'Esquerra Republicana al carrer Calàbria, on recordem que des de les 6 de la tarda hi ha reunida l'executiva després dels mals resultats del diumenge, i ha comunicat, i per això tornem a saludar en directe l'Albert Prat. Albert, bona nit, endavant.
Què tal? Bona nit, Manel. Sí, aquesta hora, després de 4 hores i mitja de reunió aquí a la seu del partit del carrer Calàbria de Barcelona, l'executiva, que aquesta hora està ja desfilant i abandona aquesta seu dels republicans, acaba d'emetre un comunicat on convoquen pel 30 de novembre un congrés nacional del partit per tal de decidir quin ha de ser el rumb de la formació en els propers anys després d'aquesta patacada a les eleccions de diumenge. Però també l'altre titular que ens deixa aquest comunicat és que Oriol Junqueras, el líder del partit, anuncia i ha traslladat a l'executiva que deixarà temporalment la direcció del partit mentre es pren un procés de reflexió fins al 30 de novembre per preparar i reflexionar al voltant d'aquesta nova etapa. Per tant, Oriol Junqueras, que esperarà a que s'acabi tota la campanya electoral de les eleccions europees, recordem que estan convocades pel 9 de juny, i un cop s'hagin celebrat aquests comicis, Oriol Junqueras s'apartarà del capdavant del partit per poder preparar i reflexionar al voltant d'aquesta nova etapa, on en la carta que traslladava ahir a la militància deixava clar que es veu amb cor i amb forces de continuar al capdavant de la formació.
Molt bé, doncs són les conseqüències més clares que deixa de moment les votacions d'aquest diumenge, aquest terratrèmol Esquerra Republicana, que el 30 de novembre farà aquest congrés, i ja veurem si en l'escenari d'una repetició electoral o amb un nou govern. Ho anirem explicant. Moltíssimes gràcies, Albert, per aquesta última hora.
Que vagi bé, bona nit.
I parlem ara de Girona, on l'alcalde, Lluc Salellas, lamenta els actes vandàlics que han patit alguns comerços del sector de la bicicleta. Anuncia que preparen un pla d'acció integral per trobar l'equilibri entre les activitats comercials i la vida a la ciutat. Girona, Núria Paraire.
L'alcalde Lluc Salellas ha explicat que estan concretant les mesures d'aquest pla d'acord amb les associacions de veïns, els botiguers i els establiments del sector de la bicicleta. Algunes mesures que no ha concretat es posaran en marxa abans de l'estiu. Salellas ha lamentat els danys dels últims dies.
Que els establiments comercials, siguin quins siguin, puguin patir danys que els impedeixin, doncs, obrir, per exemple, el seu comerç, em sembla que és una situació que hem de lamentar, que no s'ha de produir, i que nosaltres treballem perquè això no torni a passar a la nostra ciutat. Hem de de poder garantir que els veïns puguin fer la seva vida i que els comerços puguin obrir amb normalitat.
Ho ha dit arran de les noves pintades que han aparegut i després que s'hagin fet malbé alguns panys d'establiments vinculats amb el ciclisme. La presidenta dels comerciants del centre, Mercè Ramírez de Cartagena, valora la situació.
Perquè tenim la ciutat 10 i nosaltres volem una ciutat que es pugui passejar, que es pugui conviure i que tothom hi pot estar. I si, més a més, és un turisme de qualitat, tenim un problema si no el volem.
A l'Ajuntament de Girona li consten dues denúncies per aquests fets.
L'augment del turisme, com passa a Girona i també a molts altres llocs, té com una de les conseqüències també l'augment del preu dels pisos. I això té a veure i molt amb una dada que ha donat aquesta setmana el Banc d'Espanya, ho explicàvem ahir. Només el 32% dels joves són propietaris d'un habitatge i la renda dels menors de 35 anys va caure 2.600 euros entre el 2020 i el 2022. Tot plegat fa que l'única opció per a molts joves sigui compartir pis. I Marta Cristià, bona nit.
Bona nit.
I hem volgut parlar amb aquests joves que es troben en aquesta situació i amb moltes persones, saber com s'ho fan i què en pensen de no poder-se emancipar sols.
Sí, per fer-ho hem anat a tres pisos compartits. Un entre amigues, un altre entre joves que no es coneixien abans i un altre entre mare i filla. I els hem preguntat per com viuen aquesta situació d'haver de compartir, que ja us avanço que no és voluntària, i com veuen també el seu futur.
Hola, bona tarda.
Hola. Passa, passa.
L'Ingrid i la Gina tenen 31 i 34 anys i en fa 3 que viuen juntes amb una altra companya.
Jo és per tema econòmic que haig de compartir pis.
A mi amb el tema del Covid tot això va ser com necessito companyia, necessito tal. Però sí que és cert que, clar, a mesura que ens hem fet més grans arriba un moment que també dius, ostres, valorar una mica la possibilitat de viure sol. Però clar, és això que avui en dia és supercomplicat. De fet, aquest pis realment és per dues persones, perquè la tercera habitació la vam com no afegir, però era com una, com un suplement al menjador, però vam haver de ser tres, doncs, per això justament, perquè dues se'ns feia bastant car.
De Badalona anem cap a Sant Cugat, on viu l'Albert, que, com l'Ingrid i la Gina, té feina fixa, però també comparteix pis.
Ara, si no és compartint amb algú, o si no has tingut una vida econòmicament fàcil parlant per part de familiars o que tingués una facilitat econòmica per fer-ho, jo no em puc permetre viure sol.
També són tres i perquè no hi hagi malentesos, per exemple, fan rotacions amb les habitacions.
Mira, hi ha una cosa amb les habitacions, que una és més gran que l'altra i el que fem és anem rotant a mesura que entra una persona nova i com que no és gran diferència i tots fem servir els espais en comú, doncs paguem el mateix cadascú.
L'última parada la fem a Barcelona, on la Patrícia, que és funcionària, ha decidit viure amb la seva mare.
Estic amb amigues dos que han de buscar pis ara perquè els ha canviat la situació i estem mirant i dic, però què és esto? Un pis aquí de lloguer que són... És que és més que el meu sou. És que és impossible. És impossible anar sola. Per anar a compartir amb altres persones, doncs estic aquí amb mi mare.
La seva mare, la Marta, no hi comptava, però donades les circumstàncies, creu que és la millor opció.
¿Qué necesidad tienes de marcharte? ¿Vale? Para ir a un sitio peor y tener peor calidad de vida. Entonces, pues de momento estás aquí, lo que sí que le he dicho es ahorra.
A més, per la Patrícia, continuar vivint aquí li permet poder tenir tota la vida social que vol.
Aleshores seria, si vull pagar-me un lloguer amb una altra amiga, és privar-me de anar a tennis, privar-me de sortir cada cap de setmana a dinar, privar-me de un estil de vida al que estic acostumada.
De fet, tots coincideixen que aquesta és l'única opció si volen fer alguna cosa més que pagar un lloguer, a més de poder assumir les factures i els imprevistos, clar.
Si és un mes que se'ns espatlla la rentadora, doncs ho podem assolir perquè som tres, però clar, només que se'ns espatlla la rentadora, ens arribi una factura de llum una mica més alta de lo normal i potser...
Jo apenas em puc permetre estalviar i quasi que els estalvis van potser per fer un petit viatge a l'any o al final gastant els imprevistos que suposa tenir una casa.
Tenir la teva salut mental, la teva vida, cuidar-te, o sigui, tenir les teves, bueno, les teves prioritats, que potser és viatjar, que potser és, no sé, tenir vida social.
Segons dades de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, de mitjana, un jove hauria de dedicar més del 100% del seu salari net mensual si vol pagar sol el lloguer. I per poder pagar l'entrada d'un pis, necessitaria el sou sencer de 4 anys i mig. Per tant, la de comprar és una opció que ni es plantegen.
És inviable i ho veig com impossible.
Així com, per exemple, anar-me'n a viure sola de lloguer, ho veig difícil, però és una cosa que, bueno, a la llarga potser tal, el comprar-me un pis, jo crec que és impossible. O sigui, ho tinc molt assumit. I estalviar una quantitat com per poder permetre't fent una entrada després que et donguin una hipoteca, és que ho veig... Bueno, complicadíssim.
I si els preguntem pel futur, creuen que compartir pis deixarà de ser una cosa de joventut?
Jo crec que sí, en un futur sí que ens haurem d'adaptar a això perquè si no al final és que no ningú podrà.
Veig les meves amigues emancipades i era un... que sigo viviendo contigo, que he hecho con mi vida? O sigui, 28 anys, encara que els pares, no? Però bé, o sigui, m'ho prec amb una altra filosofia, ja.
Sí que és veritat que provoca una frustració i al final provoca una frustració amb tema de feina, vols sempre més, simplement per anar-te'n a viure sola.
Jo crec que al final es normalitzarà molt el tema de que amb 50 anys estiguis visquent amb algú. O sigui, de fet, serà estrany veure algú que visqui sol, jo crec, al final.
Condemnats a compartir pis, les casuístiques són molt variades, però podríem parlar en general de feines inestables o no prou ben remunerades, preus dels pisos que són elevadíssims. Acostumem a pensar en això, en diners, però les conseqüències de viure amb algú, de no poder-te emancipar, no són només econòmiques.
No, ni molt menys. Els efectes d'una emancipació tardana són molts i n'hem parlat amb el Guillem Domingo, que és sociòleg de l'Observatori d'ESCA de Drets Socials.
Risc de pobresa de les joves, no? Però també una frustració, endarreriment de la construcció d'un projecte vital propi, no? Estudis, feina... a fills i tots els desitjos, no, que vulguis construir, una sensació constant d'inestabilitat, problemes de salut mental. En essència, no poder disposar d'un habitatge és no poder construir un projecte de vida.
De fet, segons Domingo, fins i tot, el problema de l'habitatge actual ja està marcant les noves generacions.
I si no hi ha cap tipus d'estabilitat, al revés, no? Hi ha una inseguretat residencial constant, no? Amb risc de, no? D'això, de no poder pagar l'habitatge, de perdre'l, d'haver-te de canviar, i tot el que això provoca, el que acaba passant és que, no? les noves generacions no veuen futur. Tenim, no? amb molta part de la població, doncs, amb una situació de vulneració de drets fonamentals i de frustració.
Apunten alguna solució?
Com et pots imaginar, expliquen que la situació és complicada i difícil de revertir. Però des de l'Observatori d'ESCA veuen clares dues vies per millorar-la.
La primera, la regulació dels preus dels lloguers. S'ha d'aturar la bombolla especulativa dels preus. En aquest sentit, els representants, en aquest cas els APIs i els grans propietaris, haurien d'acceptar aquest tipus de regulacions. Caldrà que l'administració controli el compliment d'aquesta contenció dels preus. I la segona, claríssima, és que cal augmentar de forma urgent i constant l'habitatge públic de lloguer.
Doncs tant de bo que sigui així, perquè qui vulgui es pugui emancipar i qui decideixi no fer-ho, doncs això, que sigui una decisió que prengui tenint moltes opcions damunt la taula. Moltíssimes gràcies, Marta.
Bona nit.
Doncs mentre els uns tenen molts problemes per poder-se permetre un piset per viure, ara una notícia que contrasta molt amb aquesta que acabem d'explicar, i és que a Menorca una immobiliària ha posat a la venda un poblat talaiòtic per 1 milió d'euros. El Consell de Menorca argumenta que la majoria de talaiots són privats, però l'oferta ha reobert el debat de si el patrimoni s'ha de poder vendre. Maó, Caterina Carmany.
L'oferta de venda de Pini Safuat per 1 milió ha esperonat altres propietaris que veuen una manera de fer del pes.
El va comprar amb un pare l'any 68 i jo el vaig heredar fa uns anys, però jo ja estic cansat de pagar impostos.
A Menorca hi ha més de 1.500 jaciments i el 85% són de particulars. El conseller de Medi Ambient, Simon Gornals, treu ferro en aquesta polèmica i des del GOP, Miquel Camps, reclama regulació.
És que aquesta enrenou, la veritat, en el meu entendre, no té cap fonament. Se compren finques en poblats talaiòtics pràcticament cada mes.
Com que no tenim eines per evitar la compra-venta, allà on sí que podem treballar és que amb les eines d'ordenació territorial deixem molt aclarit quines coses se poden fer i quines no se poden fer per evitar que un patrimoni com aquest se pugui degradar per interessos comercials.
El poblat de Viní Safuat no està inclòs al catàleg de la UNESCO, però aquesta distinció ha esperonat els propietaris a vendre Vendre i ha reviscolat el debat sobre si Menorca està en venda i, sobretot, qui vol pagar un milió per un poblat talaiòtic i per què.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La vacuna terapèutica contra l'Alzheimer que està desenvolupant la farmacèutica catalana Grifols ha demostrat en uns primers assajos en pacients que genera immunitat i que pot frenar fins a un 38% l'evolució de la patologia. Cèlia Forment.
Tot i que la vacuna està en fase molt inicial, Gerard Pinyol, investigador responsable del projecte, explica que són més segurs respecte als primers fàrmacs aprovats als Estats Units contra aquesta malaltia.
La vacuna és molt segura i això és un gran resultat perquè s'havien experimentat vacunes prèvies amb l'Alzheimer i algunes havien tingut efectes secundaris molt greus i els altres fàrmacs que estan aprovats donen alguns efectes secundaris que, per exemple, necessiten de la utilització de ressonàncies de control per assegurar que el pacient no tingui cap problema. En aquest sentit, la vacuna aportaria un avantatge.
Aquests resultats s'han presentat avui a la conferència Barcelona-Pittsburgh, que comença a Barcelona i que és un referent a escala mundial en recerca contra la patologia. Els propers dies també s'hi analitzarà com cal adaptar els sistemes de salut per fer arribar a tothom els nous tractaments aprovats contra l'Alzheimer o com reforçar l'atenció primària per afavorir-ne la detecció precoç.
Cada dia de 10 a 11 a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades en Manel Elias.
Cinc minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Un grup de 16 dones acusa l'il·lusionista David Copperfield d'assetjament i agressions sexuals, segons publica el diari The Guardian. El mitjà britànic explica que més de la meitat de les dones que l'acusen eren menors d'edat en el moment dels fets. Connectem amb el nostre corresponsal als Estats Units, que és el Francesc Garriga. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el que podem dir d'aquesta notícia?
Doncs, com deies, la investigació del diari anglès The Guardian té el testimoni de fins a 16 dones i més de la meitat serien dones que asseguren ser menors d'edat quan van passar els fets. Arriben a dir que van ser drogades i que, per culpa d'això, no van poder consentir les relacions sexuals que van mantenir posteriorment amb David Copperfield. Els fets haurien passat entre l'any 80, principis dels 80, i el 2014. Copperfield ara té 64 anys. Ell ho nega tot. De fet, els seus advocats asseguren que no només no ha passat, sinó que és inversemblant. Mai actualment inadequadament, diuen. Una de les acusants ja havia denunciat Copperfield el 2018. També hi ha altres dones que acusen de fer-los tocaments en plena actuació dans l'escenari. Seria a Las Vegas, mentre sortia el públic voluntari, a un parell de noies joves els hauria tocat els pits de forma excessiva. Una d'elles tenia 15 anys. Els advocats asseguren, però, que a les imatges de l'espectacle queda clar que res d'això va passar. Copperfield també hauria promès a algunes dones que les ajudaria a prosperar en el camp de l'espectacle i així assetjar-les amb més facilitat. Cal recordar que el nom de David Copperfield va aparèixer en els documents de Jeffrey Epstein. El seu nom no apareixia vinculat a cap delicte, però sí que hauria socialitzat de forma habitual amb el conegut i mort ja magnat condemnat per abusos a menors.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, i de part de tot l'equip del Catalunya Nit, felicitats, que hem sabut avui que l'estiu al matí de Catalunya Ràdio serà teu,
Farem unes vacances intenses, sí.
Molt bé, serà interessant escoltar-te. Una abraçada molt forta, bona nit.
Moltes gràcies, una abraçada a tots.
I'm leaving you.
Was this some kind of joke? Did you know that all the best chefs are men?
You got some shell in there.
Oh, that's all right. You like your French toast crunchy, don't you?
Meryl Streep regna en l'inici de la setena edició del Festival de Cannes. Després de rebre ahir la Palma d'Or honorífica, avui l'actriu nord-americana ha parlat obertament de com veu el cinema, la posició de la dona en aquest sector i el Me Too, el tema que plana sobre el festival des del principi. També ha fet un repàs a la seva carrera. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Repassar la carrera de Meryl Streep no es fa en dos minuts, només us dono una xifra.
21 nominacions a l'Oscar. Ha parlat de les complicades escenes de Kramer contra Kramer o la decisió de la Sophie, d'anècdotes amb hipopòtams a Memòries d'Àfrica o de com ha gaudit fent comèdies com El diable es vesteix de Prada o Mamma Mia. Però també perquè el caçador, ella era l'únic personatge femení i era difícil aleshores trobar-se en films liderats per personatges destinats a actrius com ella.
Les pel·lícules són una projecció dels somnis de la gent. Fins i tot els executius tenen somnis, però el més difícil de tot, i ho he dit 150.000 cops, era que un d'aquests executius s'identifiqués amb el paper protagonista d'una dona. No era qüestió de diners molts cops, sinó que no ho entenien. La primera pel·lícula que vaig fer, on un home va venir a dir-me «Sé com et senties», va ser «El diable es vesteix de Prada».
I know how you felt. Was Devil Wears Prada.
Afortunadament, diu que les coses han canviat a millor. Ara hi ha moltes dones productores, hi ha més personatges femenins potents en pantalla i l'ambient als rodatges és més sa. Simpàtica, ocorrent i ressecosa estava, que hi va anar a dormir a les 3 comentant el film d'inauguració que carrega contra l'ego dels actors. I ella, diu, està acostumada a una vida més tranquil·la.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El cineasta Cesc Gai roda una nova pel·lícula sobre l'amor i l'atzar en diferents escenaris de Barcelona i Roma. Mi amiga Eva està protagonitzada per Nora Navas, Rodrigo de la Serna i Juan Diego Botto. El director de títols com Truman o Una pistola a cada mà diu que torna a fer un film sobre l'univers de l'amor perquè és el que sap fer. La Montse Pujol ha anat al rodatge que aquests dies es fa a la Garriga, al Vallès Oriental.
Perquè un cop més ha optat per fer un drama comèdia sobre el tema de l'amor i les seves derivades i creu que Roma i Barcelona són les ciutats adequades per situar la història que viuen l'Eva i l'escriptor que interpreta l'argentí Rodrigo de la Serna. Cesc Gai ha afegit que és el treball on més pesa el tema de l'atzar i del destí, i Nora Navas ho corrobora.
Tots diem, ens agradaria canviar, ens agradaria, però en general la gent som covards o som conservadors. Però el personatge de l'Eva, ella mateixa es fica en un lío, i al final resulta que tot allò que desitjava comença a fer-se realitat.
Li passen situacions fortes, com seria una separació o unes decisions que ha de prendre la vida, perquè azarosament va trobant que el que igual havia pensat o havia activat una mica li està succeint, i ella mateixa tampoc entén el que li està passant.
Els pròxims dies es desplaçaran a Roma per continuar rodant.
Catalunya Nit.
Passa un minut de 3:15 de la nit. La notícia ara mateix és a la seu d'Esquerra Republicana, on fa pocs minuts explicàvem que Oriol Junqueras, el president del partit, deixa temporalment, com a mínim, la direcció de la formació. Connectem de nou amb Albert Prat. No sé si hi ha més novetats, Albert.
Sí, perquè continua aquesta cadena d'anuncis després del pas al costat que farà Junqueras després de la campanya electoral de les eleccions europees. Per prendre's aquests mesos per reflexionar al voltant del seu futur fins al 30 de novembre, acabem de saber també que qui ha anunciat que no repetirà el capdavant del partit és la número 2, la secretària general Marta Rovira. Per tant, Rovira, que després de 12 anys com a número 2 d'Esquerra Republicana, a partir del 30 de novembre deixarà la primera línia dels republicans. En una carta que acaba de publicar al seu compte de Twitter, dues pàgines on explica els motius, i bàsicament diu que després d'aquesta etapa de 12 anys deixa de formar part de l'estructura del partit perquè, a més, la seva vida a Suïssa no li posa les coses fàcils, que un cop aconseguida la llei d'amnistia diu que toca assumir nous lideratges perquè obrin la segona etapa d'aquesta resolució del conflicte polític i també per assumir la responsabilitat després dels mals resultats a les urnes en l'últim any, especialment els resultats d'aquest 12 de maig.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert, per aquesta última hora, i podem saludar ara en directe a Ferran Espada, periodista i col·laborador de Catalunya Ràdio. Bona nit, Ferran.
Bona nit, Manel.
Com valores aquests moviments que estem explicant de la cúpula d'Esquerra Republicana?
Doncs ho valoro en la clau de la tensió interna que els resultats electorals han provocat en la direcció d'Esquerra, i que té bàsicament dos dos corrents, la que considera que al marge de la renúncia òbvia que era previsible del president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, s'havien de produir canvis més importants en la cúpula del partit i fer una transició cap a una renovació total. La carta d'Oriol Junqueras deixava clar que ell estava disposat a dirigir una nova etapa de reconstrucció, diguem-ho així, del partit. En canvi, altres sectors, com acabem d'escoltar en la carta de Marta Rovira, queda clar que ella no és partidària de que el tàndem que el 2011 va agafar el partit continués al capdavant després d'aquesta patacada electoral i... Per tant, jo crec que aquestes discrepàncies avui s'han fet paleses en l'executiva que s'ha celebrat i Oriol Junqueras ha tingut moltes pressions perquè també acceptés que ha de participar en aquesta transició. I ha decidit retirar-se, probablement, demà escoltarem les seves paraules, però probablement per acabar de decidir si, com va dir a la seva carta, vol optar en el Congrés de novembre a continuar presidint el partit, a continuar liderant el partit en una nova etapa o una retirada definitiva de la política.
Per tant, tenim a Pere Aragonès i a Marta Rovira, que ja fan directament un pas enrere. Junqueras el fa al costat. No sé quins altres noms pot encarar Esquerra Republicana els dies que han de venir a l'espera d'aquest Congrés, que dèiem que seria el 30 de novembre. Podria ser que ja hi hagués fins i tot unes noves eleccions convocades, potser.
Sí, pot passar qualsevol cosa, però aquest és un dels grans problemes que afronta Esquerra Republicana, que és la falta de... pot ser per falta de previsió o pot ser perquè els grans lideratges com els que han ostentat Oriol Junqueras i Marta Rovira doncs no permeten que se'n desenvolupin d'altres, però la falta de relleu. O sigui, aquest és un dels grans problemes i és el que ha portat a Oriol Junqueras a dir, escolta'm, jo crec que hauria de continuar al front del partit. De moment el que entrem és una interinitat que anirà des d'ara fins al Congrés del novembre pilotat per Marta Rovira i el seu equip fins que arribi aquest Congrés i en aquest interinatge on no estarà Oriol Junqueras s'hauran de prendre decisions molt importants com és si es permet la investidura de Salvador Illa i s'esquiva el bloqueig per no anar a eleccions, o com deies molt bé tu, Manel, si finalment hi ha un bloqueig i anem a eleccions. Probablement no sigui l'escenari previst, es fa difícil pensar que Esquerra estigui pensant en una repetició electoral que seria el primer diumenge o el segon d'octubre i formalitzar un congrés al novembre. Això fa pensar que probablement la decisió que pugui prendre Esquerra sigui la d'acabar facilitant la investidura de Salvador Illa, encara que quedant-se a l'oposició, i probablement Oriol Junqueras no ha volgut participar d'aquesta decisió.
Entremig hi haurà les europees, la llista d'Esquerra a les europees ja la sabem, hi ha Diana Riba, el meteoròleg Tomàs Molina, segurament el fitxatge més sonat, Elisabet Nebreda, no sé si, depèn de com vagin aquestes europees, també poden passar unes coses o unes altres.
Jo crec que té poca transcendència. Crec que, evidentment, el partit intentarà evitar al màxim una nova patacada, com a mínim treure uns resultats que siguin més o menys acceptables. També és cert que en unes eleccions europees no tot depèn d'un sol actor, en aquest cas Esquerra Republicana, perquè el fet de la circumscripció única estatal obliga a presentar-se en coalició amb altres partits pel que fa als partits no estatals. I, per tant, doncs aquí Bildu, el BNG, etc., també aportaran una bossa de vots important i aquests dos partits estan forts en els seus respectius països. Van quedar molt bé en les eleccions autonòmiques de Galícia i del País Basc, respectivament. No serà un element substantiu per al que hagi de passar Esquerra Republicana entre el 9 de juny, quan se celebrin les eleccions europees. El 10 de juny serà una data important perquè s'ha de constituir el Parlament i elegir la presidència del Parlament. I això pot tenir determinades vinculacions de cara a la configuració del nou govern i el que acabi passant, i d'aquí ja ens n'anem el 26 d'agost, que seria l'última data factible per a una investidura. Si no hi ha repetició electoral, el que influirà més en el pròxim congrés són les tres patacades consecutives que ha tingut Esquerra Republicana a les municipals, a les generals i, finalment, la més important, en aquestes eleccions del 12 de maig.
Doncs són dies convulsos per als republicans, això sens dubte. Ferran Espada, en versió també nocturna, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Manel. Bona nit.
Bona nit. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya nit.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir, per ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera artesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Dijous 16 de maig fem el primer torneig de pàdel de la tarda de Catalunya Ràdio. Vine i entra al programa, gaudireu d'aquest torneig al Club Laietà de Barcelona. Jugareu contra els col·laboradors del programa i fins i tot contra el senyor Laporta.
Ostres, pelirroja, hi haurà copa per al guanyador.
Copa no ho sé, però tots els que hi vingueu a jugar us emportareu una pala de pàdel professional de regal.
A més, els més bons de tots podran jugar contra l'Elisenda Carot. Ah!
Dijous 16 de maig, al Club Laietà de Barcelona, torneig de pàdel de la tarda de Catalunya Ràdio. Ei, si està bé a la tarda, eh?
Ai. Amb el suport del Club Esportiu Laietà i la col·laboració de Shooter Pàdel amb Pickleball.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'equip del Catalunya Nit està format per gent molt preparada i tenim la millor dona del temps, que li fem fer dues feines, també de dir jo, que és Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit.
Com has escollit aquest tema?
La segona ho intento.
Sí, les dues molt ben fetes.
Mira, he triat aquest tema de Burning Red i Manjo, que es diu Near the Sea. Doncs una mica per dir que demà al matí els ruixats, on poden ser més intensos, això no vol dir que no n'hi hagin altres sectors de l'interior, però seran al costat de la costa, és a dir, entre el litoral i el perlitoral, és on els ruixats poden ser més significatius. Una miqueta com ha passat avui, que han començat cap al Camp de Tarragona, després han anat cap a les comarques de la costa central i han situat-se també cap a les comarques gironines. Doncs una mica repetiríem aquest patró. I després, a la tarda, doncs tindrem altre cop alguns ruixats més puntuals, cap a comarques interiors, però ja ho veus, eh? Aquesta setmana ja fa dies que ho diem, sí. Va plovent, pel maig cada dia un raig, i es va complint perquè va plovent a molts indrets, potser on menys plou és cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i això també es repetirà de cara a demà, però continuarà fent-ho, eh? Per tant, tenim uns quants dies, doncs, aquest temps insegur.
Molt bé, doncs bones notícies, demà més aigua, i aigua que buscarà l'aigua del mar també, plourà sobretot cap a la costa. Moltíssimes gràcies, Gemma, bona nit.
Bona nit.
It's me. I wanna lay on the kitchen floor with you. I wanna do all the things that lovers do. Bruised on your face like a watercolor bloom.
A tu també et passa que et preguntes per què algunes cançons es fan tan populars i d'altres tan poc? Per exemple, aquesta és Cornflower Blue, de Flower Face, i ens acompanya aquesta setmana a la sortida a buscar alguna persona que hagi tingut un gran dia.
I'm blue to the middle, just like you, free.
Els hem trobat. Es tracta de dues persones que veuen culminada una feina de molts anys i estan satisfets. Espero que el teu dia de demà sigui també rodó i que el tanquis escoltant-nos. Quedem a les 10. Fins demà.
Som Albert Valls
i Roser Querol
i celebrem l'aparició del nostre llibre Bibliografia General de Jacint Verdaguer, que recull les referències de l'obra publicada del poeta i sobre el poeta des del seu temps fins avui mateix.
Es tracta de 9.000 fitxes, adequadament ordenades, que són un compendi de totes les publicacions verdaguerianes i que en conjunt mostren la singularitat de la vida i l'obra del primer poeta català romàntic i al mateix temps són una eina útil per conèixer-lo i estudiar-lo.
Aquest volum de 780 pàgines, publicat per Verdaguer Edicions, completa la trilogia formada també per la meva novel·la Entre l'infern i la glòria, biogràfica del poeta, i el llibre cronològic Verdaguer dia a dia.
Han estat per part nostra 20 anys de treball apassionant.
Moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.